perdoni aquesta senyora que la trepitgi, però ja sabeu com va la cosa i com continua. Stabat Mater Dolorosa, Lux de Cruixem Lacrimosa, Dum Tempe Bat Filius. Bé, és l'Stabat Mater des del segle XIII, que el repeteix moltíssima gent. Dic gent ja perquè és que no es pot parlar ni de cantants, ni de músics, ni de silència. Perdó, de versions conegudes més de 500, vull dir que és ben bé que és de domini popular. Per bé que en realitat no s'està segur del tot ni molt més ni de bon tros qui és l'autor... Perdó, avui ens hem llevat així. Qui és l'autor del text original? Per bé que... per regla general s'atribueix a Jacopo da Todi, el poema és original, insisteixo, escrit en llatí. També hi ha qui sosté de manera abrandada que el text era del papa Innocenci III. Bé, ens hem llevat, o hem començat, o dieu-li com vulguis, en aquest toc de cultura, amb un Stabat Mater, i concretament aquells que teniu l'oïda més afinada. Carai, quin dia tenim avui. Perdoneu-me. Haureu sentit, haureu pogut desxifrar que el que està sonant és el d'Antonio Vivaldi. En podríem haver triat, ja he dit, 500 versions, de fet comptant les gregorianes i tot, no? Però des dels mestres del segle XIII fins a Arvo Part, passant pel Renaixement, el Barroc, tot el que vulgueu, doncs podríem haver triat molts. Hem triat aquest per què? Doncs concretament, i com ja us podíeu imaginar... perquè dimarts 7 de febrer, 8:45 del vespre, ho heu apuntat, anava a dir traieu el boli, però els bolis han desaparegut, traieu el mòbil o l'iPad o el que sigui. Dimarts 7 de febrer, 8:45, Palau de la Música Catalana, dins d'aquest magnífic cicle que fa anys, per sort, que se celebra, que es diu Ibercàmera, Stabat Mater de Vivaldi, a més, a càrrec d'atenció. La formació és important i el contratenor és brutal. Forma Antiqua, amb Aaron Zapico, clave i direcció, i, com us deia, la presència de Xavier Sabata, un dels contratenors, jo crec que més demanats, sol·licitats, exitosos, i tots els adjectius en clau positiva us acudeixi de posar aquí. Un contratenor, evidentment, quan un canta en aquesta tessitura, diguem, tan, com a mínim poc freqüent, poc comú, i a més té la qualitat que té Xavier Sabata, doncs al darrere ve una llista de gent que el demana per tot arreu. L'Stabat Mater, concretament aquest que estem escoltant, insisteixo, el d'Antonio Vivaldi, el seu Riom 621, de fet, la primera obra vocal de caràcter sacre, deixeu-me-la acotar per no relliscar enlloc, coneguda de Vivaldi. Serà la primera part del concert, un concert que no s'acaba aquí i que no continua pas amb peces menors, continuen coses com ara això. Senyors, l'heu encertat si heu dit que això era l'àrea de la water music, la música aquàtica de Georg Friedrich Händel. O com els hauria agradat a la majoria dels seus coetanis i la corrua de connacionals o, com diria jo, conveïns que els han seguit al llarg dels segles, Georg Friedrich Händel, perquè aquest senyor va tenir, veient la seva vocació, diguéssim que la poca fortuna de néixer a Alemanya, perquè després la seva vocació era clara com a britànic i així va exercir pràcticament tota la seva vida i allà és on va obtenir el reconeixement més ampli. Fins al punt que, per exemple, això que estem escoltant ara, aquesta petita mostra de la música aquàtica, que va, ara us en oferirem un altre tall. Aquesta música, deia, va ser un encàrrec i no un qualsevol. L'any 1717, el rei Jordi I va demanar un concert a Georg Friedrich Händel que s'hauria de celebrar luxe i passió, eh? Això, enfoteu-vos d'això que fan ara les estrelles del rock i del cinema, llogar illes i tot això. Un concert que van celebrar sobre barcasses al riu Tàmesi. 50 músics a la barcassa del rei tocant això. Sort que el riu no bellugava gaire, imagino, perquè si no l'haurien desafinar com bojos. Però aquest era l'encàrrec concret i per això va estar feta aquesta música, que reprenem al principi. És part, és la segona part, no tota, però sí una, diguem, selecció, la música aquàtica, la segona part del concert del cicle Verkamera, que es titula Stabat Mater de Vivaldi al Palau de la Música Catalana, 7 de febrer, dimarts, 8:45 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
Mentre sonaven aquests primers compassos, i de fet, per ser més exactes, quan ha començat a sonar, quan he començat a sentir la veu de Joan Apol, m'he quedat penjat en una cogitació, en una meditació. I és que el primer adjectiu que et ve al cap quan sents la veu de Joan Apol, com passa amb altres veus, evidentment, és que és una veu increïblement personal, no? I he pensat, i com ho podem passar pel bisturí, això? Què traiem de personal? Doncs no t'ho sé dir, que crec que és el que passa probablement amb les veus que tenen molta personalitat, com és el cas de la veu d'aquesta dona. Una veu que, vaja, sempre sentireu acompanyada de Pere Bastard, perquè Joan Apol i Pere Bastard són els que artísticament es donen a conèixer, i ara no sé si em ficaré peus a la galleda, crec que és el 2013, no em voldria equivocar, amb el nom artístic de Dona Llop.
La ciclista suïcida volia canviar de vida. Sempre la recordaran amb les seves sabates de ballarina,
la seva bicicleta de corredora, les seves dents de purpurina.
I aquest duet de les Balears, concretament de Ciutat de Mallorca, això ja ho haureu pescat també per, només per aquestes petites estrofes que us he deixat sentir ara d'aquest segon tema, han tingut una vida intensa des del punt de vista... La personal no en tinc ni idea, tampoc hi entraríem ara. Però des del punt de vista professional, artístic, musical, han tingut una vida intensa. Potser no en treballs, en àlbums, en allò que se'n diu àlbum, no? Que no he entès mai tampoc perquè se'n diu àlbum, però és així, en discos, perquè aquest és el segon disc d'estudi que fan, però sí en gires i en feina, en el que jo en diria evolució. De fet, si ara els tenim aquí, els estem escoltant, és perquè us vull parlar, aquells que no els conegueu els vull donar a conèixer, i els que ja els coneixeu us vull fer saber, que han tret un segon disc. Un segon disc. Un disc que realment paga molt la pena, que porta per títol Misteris de sa vida i que suposa un canvi significatiu en el que han estat fent fins ara Dona Llop. Per què? Doncs per una qüestió que és bastant freqüent també en el cas de les evolucions d'aquestes de gent que porta, si més no, en el mercat musical no massa anys. I és que hi ha hagut un canvi de productor. Ara fan servir el senyor Paco Loco, que alguns potser el coneixereu, els que esteu més a la guai d'aquestes coses, perquè és el productor, per exemple, dels Mishima.
Ni after hours, ni jet lag, ni primera classe, ni aeroport.
El disc és allò calent, acabat de sortir del forn. De fet, l'han presentat fa pocs dies, molt pocs dies. Han fet el concert de presentació, va ser l'Auditorium de Palma. I això representa allò que us deia abans, un canvi significatiu. El productor musical, abans m'he quedat amb això i m'he quedat també penjat amb un altre pensament. És bastant curiós com hi ha professions que d'un àmbit a l'altre es diuen igual i canvien d'atribucions, no? Vull dir, els que esteu vinculats o coneixeu d'alguna manera el món de la ràdio o la televisió, el periodisme, el teatre, coneixeu productors i sabeu quines són les feines que fan. Ara, si esteu en el món de la música, coneixereu productors, però fan altres coses. De fet, un productor en l'àmbit musical és bastant definitiu a l'hora del producte final, és a dir, de com sonarà aquell disc. És a dir, que intervé d'una manera molt directa en espais molt amplis del que s'anomena la creativitat. Bé, aquest és el cas de l'aportació de Paco Loco a aquest segon disc de La gent de Dona el Llop. Un disc que, insisteixo, sona molt bé, que continua en el terreny del pop folk on els van etiquetar des de la primera vegada que van pujar a un escenari, però que se'n va cap a altres llocs i que té un so molt més mediterrani i que acudeix a les guitarres elèctriques i que fa coses realment molt interessants. Amb un directe molt interessant amb la participació de dos músics més, Juanjo Montserrat i Pedro Moyà, Dona el Llop ens presenta al Born, Centre de Cultura i Memòria, el dijous 9 de febrer a les 8 del vespre, aquest segon treball, Misteris de sa vida.
Sop al cel, és de matí, he dormit a nit com un nen petit. Sop sa persiana verda, veig una olivera, sents ocell que canta i has passat. Fora toca i tens sumat, i m'he posat a escoltar. I m'he hagut de posar a cantar. La 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 la. I has passat fora toca i tens un mal i m'he posat a volar i m'he hagut de posar a cantar. La 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 la.
I ara, un altre toc de cultura.
Per si algú hi ha, que vés a saber, han passat tants anys que potser sí que hi ha algú, que no reconegués la veu de Maria del Mar Bonet així d'entrada, us hem posat Jim, que si no la coneixeu, cantant Jim, ja podem plegar tots, vosaltres i jo. Bé, a què ve ara que jo punxi aquí aquesta cançó enregistrada fa ni més ni menys que 38 anys, aquesta versió concreta. Aquesta versió concreta, insisteixo, que aleshores venen els col·leccionistes de dades i et diuen no, la primera de Jim. No, aquesta que sona. Fa 38 anys, i ho sé molt bé, perquè era en una d'aquelles sessions de Maria Quico i Maria del Mar al Romea. Us en recordeu d'allò? Heu de tenir uns quants anys per en recordar-vos. De fet, l'espectacle es va dir per Corpus al Romea, cosa que, a banda de la qüestió estacional, mai no vaig acabar d'entendre. I després el disc tampoc s'hi van matar gaire, perquè es va dir Quico i Maria del Mar. Ara han passat, això, 38 anys, i s'hi han matat més amb el títol del recital, i han posat la conjunció copulativa I entre Quico i Maria del Mar. I ara es diu Quico i Maria del Mar. Bé, anem evolucionant. De què ve això? Ve a que es repeteix aquest duet que va tenir tant d'èxit en aquell moment, aquest espectacle, o una versió actualitzada, la podem veure ben aviat al Teatre Joventut el divendres 10 de febrer a 8:45 del vespre.
A l'ombra d'una palmera que hi ha al carrer de l'atzar ha passat la primavera perseguida per la mar. A l'ombra d'una palmera.
Sentida ara, un no pot evitar d'adonar-se'n de com el pas dels anys es nota en la veu de la gent, concretament en el cas del Quico. Jo, personalment, només començar-la a sentir he pensat, carai, han passat gairebé 40 anys. Bé, no 40, sinó 50 anys és el que celebra Maria del Mar Bonet. No d'edat. Ja sé que un altre cop els bojos de les xifres estaran dient no, que en té. No ho direm ara, desvetllarem l'edat de la senyoreta. 50 anys d'escenaris està celebrant aquesta ceramista vocacional. Ho sabíeu, això? Maria del Mar Bonet volia ser ceramista, sí o no? Vull dir, de totes les maneres, malgrat que, com molt sabreu també, la cosa musical hi ve per part del seu germà, Joan Ramon Bonet, que era un d'aquells 16 jutges amb els quals va començar tot aquest fenomen de la cançó, i per aquí, diguéssim, que la van anar estirant cap a la música. Però ella volia ser ceramista. I malgrat que ja va començar amb la música a Ciutat de Mallorca, a l'any 65, en què la van estirar a participar a un recital dels 16 jutges a l'hotel Jaume I, i que després el president de Joventuts Musicals de Mallorca va insistir-li perquè tornés a pujar a l'escenari ella sola i no sé què, i ho fes, i va tenir èxit, en la mesura, evidentment, d'un recital fet allà, al lloc i tal, però exitós, ella va continuar entestada, que volia ser ceramista, i de fet va venir a Barcelona a estudiar a l'Escola Massana. I aquí, clar, diguéssim que la sort la va portar a estatjar-se a casa de Lluís Serraïma i Remei Margarit, que és el lloc on el cau, on la nova cançó, o la cançó, va començar, es va iniciar. I d'aquí a convertir-se definitivament en una persona del món de la música i no en un de la ceràmica, doncs hi havia un pas que Maria del Mar va fer de manera prompta, ràpida i eficaç.
Si tingués molts diners,
em compraria un sabre,
també 15 xiprers
i una rosa de marbre.
El sabre per lluir
i tallar caps de suro
per acollonir,
això no ho asseguro.
Entre els 15 xiprers
passejaria amb vespa,
els dies no ho faries.
I tota
aquesta, concretament aquesta, per mi és una de les perles, una de les joies que va veure la llum en aquells recitals del Corpus, el Romer, etc. En què ja veieu, és duet, Maria del Mar, Quico, la majoria de les cançons del recital, evidentment, eren de l'un o de l'altre, i en col·laboracions entremig en què cantaven tots dos. Hi havia, en aquestes, sobretot, destacaven les que eren cançons d'altres, signades per altres autors musicals, i des del meu punt de vista, des del meu humil punt de vista, aquesta era la gran joia. Aquesta cançó es titula Petita Festa, era una peça d'un gran músic d'aquest país, gran amb majúscules i amb accent a la G, gran músic d'aquest país, que és Toti Soler. Bé, no només hi havia Toti Soler darrere les bambalines d'aquell recital, de fet, hi havia molta gent més. Si voleu reviure això, Teatre Joventut, divendres 10 de febrer, 8:45 del vespre, Quico i Maria del Mar.
Pren un flascó de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure per sort la lluna, bona amiga. I a la meva ombra mai la set no l'angonia. Quan canto veus ací la lluna que somira. Quan em poso a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí, els convidats no em fugen. Veus ací una tristor que mai no l'he tinguda. Si m'entorn al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna.
I ara, un altre toc de cultura.
Sí, és la música, és part de la música de la banda sonora de la pel·lícula Chicago, una pel·lícula amb una banda sonora destacable, autoria de John Kander, que a mi sempre em va semblar que la gent aquella de l'Acadèmia, es fan dir l'Acadèmia, dels Oscar, li van gastar una broma de mal gust. John Kander ha fet música per musicals, pel·lícules i tal, és un compositor força destacat, no ha tingut mai cap Oscar, bé com molts, no? Però Chicago, que és aquesta pel·lícula que està darrere del projecte, no?, pel qual va fer la banda sonora, va tenir el que jo en diria una mena d'acudit d'humor negre. Va guanyar un Òscar, va ser l'Òscar a la millor fotografia, que dius, què? Doncs bé, escolta, què vols que et digui? Sí, la fotografia potser era bona, però jo no sé si... En fi, no sé com s'ho deuria emprendre John Kander i la resta de gent. La qüestió és que la banda sonora, evidentment, ha passat als anals, o com a mínim, el record de moltíssima gent. Tant és així que fins i tot quan la Simfònica del Vallès, la gran orquestra Simfònica del Vallès, es decideix a fer de quan en quan aquests concerts, aquests cicles de concerts, amb bandes sonores, amb fragments de bandes sonores de cinema, doncs habitualment la tria. I no només la Simfònica del Vallès, ho fan moltes altres orquestres. Dic tot això perquè si estem escoltant aquest fragment de Chicago, entre altres coses que anirem escoltant, és perquè la OSB, la Simfònica del Vallès, ha fet, dic ha fet perquè s'està acabant, un cicle de concerts dedicats, o sota el títol, si voleu, John Williams i els immortals del cinema, un títol ben explícit que posa clara, si més no, les prioritats dels del Vallès. Jo us el porto avui anunciant els dos darrers concerts d'aquest cicle, que és divendres 10 de febrer a les 9 al Centre Cultural de Terrassa i el dissabte 11 de febrer a les 9, també del vespre, evidentment, al Cursal de Manresa. Recordeu, divendres a Terrassa, dissabte a Manresa. Aquest és l'oboe de Gabriel, ja el coneixeu, l'heu sentit tocar moltes vegades, el Gabriel, no sé si el coneixeu, era un dels de... formava part de tot allò que es va dir en forma de pel·lícula The Mission, La Missió, un altre gran títol del cinema, un altre gran títol de les bandes sonores. Una relació, jo diria que molt especial, la de la música i el cinema, la dels compositors per cinema i la música. Perquè, si bé és cert que mitjançant el cinema, mitjançant les bandes sonores, hi ha molts músics que han aconseguit fama i reconeixement, sobretot reconeixement, la fama és accessori, el que interessa és el reconeixement de la persona com a músic, sempre estan considerats, sembla com si una cosa una mica més per sota. Quin és el lloc en el panorama de la música de les bandes sonores? Bé, no ho sé. En general, la gent no sap massa bé. En qualsevol cas, com a grans peces de clàssica, poca gent i poques bandes s'hi inscriuen. Potser Michael Nyman, no sé. En qualsevol cas, hi ha peces que són monumentals i que paga molt la pena explotar, com fa la gent de la Simfònica del Vallès, la seva gran virtut, que és la capacitat d'acostar gent externa, que no s'hi ha apropat mai, al món de la música, de l'orquestra en directe. I si hem començat parlant del pobre John Kander, que va rebre un Òscar, no ell, per la fotografia de cabaret, ara parlarem del cas absolutament contrari, que de fet és el gran nom de la música de cinema i el gran nom de, que dona títol a aquest concert, John Williams. I sobretot destaca de la producció de John Williams, i mira que és difícil destacar-ne una cosa. Aquest sí que ha guanyat l'Òscar 5 vegades i està nominat 48, repetim-ho, 48 vegades ha estat nominat a l'Oscar. És la persona viva que ha rebut més nominacions a l'Oscar. I entre les grans, grans, grans bandes sonores que podem anomenar sense dubtes simfòniques, destaca sobretot aquesta, que es va dir Una nova esperança, concretament, per si no ho sabíeu, i que pertany a l'episodi número 4 de La guerra de les galàxies. Evidentment, dius, què hi fa Beethoven aquí? Sí, la música clàssica ha estat part, i jo no sé si és una manera d'entrar per la porta del darrere i incloure peces, allò indiscutiblement clàssiques en aquest concert, però sí, Coping Beethoven, copiant a Beethoven, va ser una pel·lícula que portava música de Ludwig van. I serà també en aquest concert John Williams i els Immortals del Cinema, Orquestra Simfònica del Vallès, dues oportunitats, divendres al Centre Cultural de Terrassa, dissabte al Teatre Cursal de Manresa a les 9 del vespre.
ara, un altre toc de cultura.
Senyor, la sonata en C, en do major, la Kegel 545, o la més coneguda com la Fàcil, que també té nassos la cosa. Però bé, sí, és coneguda com la Fàcil, aquesta obra de Mozart. Bàsicament, bé, hi ha moltes explicacions, però bàsicament perquè va ser... Mozart la va fer pensant en alumnes i gent que practicava amb el piano. Déu-n'hi-do. Bé, la qüestió és que això també forma part d'una mena d'acudit, perquè us estic a punt d'explicar que hi ha un recital de Grigori Lipmanovich Sakalov, més conegut com Grigori Sokolov, que és això que passa quan els periodistes no segueixen l'exemple del mestre Pujal. Abans era Joaquim Maria, ara és el mestre Pujal, ja ho he dit, no sé, s'ha convertit en el nom. Que té alguns hàbits molt interessants, i un d'ells és que quan arriba un jugador nou al Barça, fa que algun d'aquells nois del seu equip vagi a demanar-li a ell mateix que digui el seu nom. Per què? Doncs per saber exactament com es diu aquell senyor. Em sembla una qüestió de respecte mínim. I així, en Pujal mai no s'equivoca a l'hora de dir el nom dels jugadors, perquè ha sentit com es deien ells mateixos i ara que hi ha tanta gent que venen de diferents llocs... Bé, tot això ho deia perquè, amb el pas dels anys i de periodistes no tan bons com Pujal, Grigori Sakalov s'ha convertit en Grigori Sokolov. Bé, què hi farem, pobre home? Grigori Sakalov és, per molts, el millor pianista del món. Bé, n'hi ha molts que opten a aquesta plaça, però si més no, és una passada de pianista, com ho dirien col·loquialment a casa meva, per moltes raons, per moltes. I en el cas d'ell, a més, d'aquelles que es poden explicar més enllà del matís i de seure a escoltar-lo, que també dona per molt, i les seves audicions acostumen a ser transformadores, en molts casos en gairebé una experiència. Però hi ha moltes coses que es poden explicar de Grigori Sokolov. Sí, Mozart, ja us avanço ara també, i Beethoven. Són els dos músics, que els dos autors, els dos compositors que aporten la seva saviesa a aquest recital del gran pianista, que ja us avanço, no patiu més, no us faré esperar al final, us ho dic ara, diumenge al Palau de la Música Catalana, a 9:15 del vespre. Diumenge a 9:15 del vespre, correu, perquè imagineu les entrades com van. Farà un recital al Palau, Grigori Sokolov. Bé, abans us deia que hi ha moltes maneres, se'n pot parlar molt de Grigori Sokolov, de coses molt que sobten, sobretot els profans. I ell, i una de les més destacades, és la seva passió per l'instrument. Passió no demostrada d'una manera romàntica, no? A l'estil de segles passats, en el romanticisme, poc, diguéssim, catalogable. No, no, passió que es tradueix en hores i hores i hores dedicades a estudiar, a assajar, a exigir de l'instrument al costat dels tècnics. O sigui, té allà tot de tècnics de piano i va demanant, fins que aconsegueix el so que vol. Un so que, a més, es defineix, es caracteritza sobretot pel fet que ell fa, descarrega pràcticament tot el pes de la seva interpretació en la digitació, en els dits, utilitzant poquíssim el pedal. Bé, jo, és apassionant l'amic Sokolov. I, a més, per acabar-ho d'adobar, és un d'aquells músics... Barcelona té fílies, eh? Té fílies abrandades, diria jo, amb determinats músics, amb determinats directors. Sokolov n'és un d'ells. Ha estat ja en 10 ocasions al Palau i ara torna, i, evidentment, ja per això us deia correu, perquè les entrades no, ja sé com aniran. Bé, què dir-vos del recital, de les peces? Doncs, vaja, una delícia. És allò de dir, vaig a triar una exhibició. Sonata en do major, Kegel 545 de Mozart, que hem començat, la fantasia en do menor, Kegel 475, la sonata en do menor, Kegel 457, aquesta és l'anterior, per cert, les va publicar al mateix temps, i després Ludwig van de Beethoven, la sonata en mi menor número 27, l'opus 90, i la sonata en do menor número 32, opus 111. És a dir, un recital per Sukari Malindrus. El que ens oferirà Grigori Sokolov el diumenge, el proper diumenge, 12 de febrer, a 9:15 del vespre, al Palau de la Música Catalana. Correu, que s'acaben! Thank you.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel.